Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. No paren d'aparèixer estudis que alerten oients d'una qüestió que a mitjà i llarg termini pot ser greu. Si usem la intel·ligència artificial perquè treballi per a nosaltres i nosaltres adoptem una actitud passiva, el nostre sistema cognitiu se'n pot ressentir. Institucions tan prestigioses com el MIT de Boston han avisat, atenció, que mal usada la IA redueix les nostres connexions neuronals perquè ens provoca el que se'ns pot dir, atenció, mandra cognitiva. Traduït, això vol dir que ens costa pensar o que ens costa pensar, i és que pensar costa. Per això ara estem deixant que la intel·ligència artificial pensi per nosaltres i és una mica perillós. Segons la neurocientífica nord-americana Vivian Mind, ho ha dit a la BBC, va quantificar fa un temps com una de les 100 dones més influents del món, prop del 90% dels usuaris que usen la IA l'usen per no haver de treballar i només el 10% la fan servir com a eina que els estimula la creativitat i els fa pensar i treballar millor. Són advertències que ens hem de prendre seriosament, sobretot abans no sigui massa tard. Avui parlarem de Rosalía en el programa, repassarem amb Jordi Urbea la gira de la cantant Rosalía. Segons la seva anàlisi, més aviat haurien de dir l'estratègia. Ja sabeu que demà actua a Barcelona. També avui tenim una gran visita amb nosaltres, l'actor Adrián Grosser, a qui ara podem veure a la sitcom La Casa Nostra, de 3CAT, però que ja té una llarga trajectòria plena d'èxits. Parlarem de la seva trajectòria i també li preguntarem per una qüestió que ens ha sobtat, que no té xarxes socials. També conversarem amb un vell conegut del programa, l'expert en innovació Gil Blancafort, que ens ve a explicar la seva idea emprenedora més recent sobre IA i seguretat, i acabarem el programa d'una manera que ens encanta, amb la secció Joves Disruptors, que ens proposa el Xavier Verdaguer, i avui amb una dona emprenedora que vol usar la tecnologia per guanyar una cosa molt important en aquesta vida, el temps. Ja sabeu, el Revolució 4.0 els dissabtes a la Big Web, els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.
Avui ens visita un actor emprenedor que comença a tenir un currículum molt llarg i ple de bons papers. No sé si hi ha gaires actors o actrius que puguin dir que han tingut un paper important en dues de les sèries més importants de la història de 3CAT, Polseres Vermelles i Merlí. I recentment l'hem vist com un dels protagonistes de la sitcom La Casa Nostra. Avui ens visita un actor emprenedor, Adrián Grosser. Tenia clar que volia ser actor des de ben jove i aquella il·lusió avui és una realitat. Què tal, Adrián Grosser? Benvingut al Revolució. Què tal, com estàs?
Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
És veritat que volies ser actor i has aconseguit els teus somnis perquè has estat ja a Polseres Vermelles, Merlí,
doncs,
no?
Sí. La veritat, sí, i al teatre, i coneixent a molta gent, i viatjant per la feina, i rodant amb amics, i fent amics, i sí, la veritat que sí. Em sento molt afortunat i molt feliç quan miro enrere.
Què dius que ha estat més important ara? El talent, la feina, la disciplina amb tu? De seguida escoltarem la feina que fas a la casa nostra, però què diries que és l'ingredient que et pesa més a la teva carrera?
Aviam, jo crec que el talent al final és el potencial que puguis tenir, no? I això t'ho dona la confiança que et poses en tu mateix i la que et donen també a la gent que et rodeja, més tot l'interès que tinguis tu per la feina, no? Aquella passió de veritat. I si tens això, jo crec que al final, de forma natural i orgànica, acabes treballant.
Jo que volia estar tranquil i ara no sé ni on posar-me. Què faré, pobra de mi, si han vingut a molestar-me? Però ara almenys tinc companyia.
I és que l'Adrià és un dels protagonistes de la sitcom La casa nostra, que podeu veure a 3cat. És veritat que eres tan fan de les sitcoms que havies vist 8 vegades Plats bruts, sí?
8? Jo crec que 8 és poc. Jo sí, sí. A mi, jo, de fet, sóc actor gràcies a les sitcoms, en part. Eren els, diguéssim, els formats audiovisuals que consumia més quan tenia 13, 14 anys, 15, i era el moment on m'estava enamorant de veure audiovisual, no? De veure ficció, i també el que em va portar després a voler-m'hi dedicar.
Molt bé. Ara, fins ara, 3cat s'ha quedat molt bé. Veurem, em sembla, més temporades i a la tele també tenim ganes de que arribi a la televisió, no?
Sí, jo també, a veure quan arriba. Esperem que emetin a la casa nostra abans de que es pengi la segona temporada. Jo espero que s'emeti per TV3, per Lineal, i que la pugui veure molta gent, perquè molta gent no té Smart TV. Familiars meus han hagut d'anar al
mòbil a buscar-la.
Sí, correcte. Per veure-la, perquè no l'han, perquè bueno, no tenen Smart TV i no tothom en té. I espero que la posin en una hora maca per poder-la veure tots junts.
Clar que sí.
Sense tu jo no puc, sense tu si no.
I a més, a la sèrie Polseres Vermelles, que va ser tot un fenomen, vas interpretar el personatge de l'Aleix, no? Tu de ben petit tenies molt clar que t'agradava actuar, i què em diries, no, també, el que t'ha permès a aquesta sèrie, com has crescut amb ella professionalment, no? Què t'ha portat? Jo dic que totes les feines a la vida que fem i amb totes les persones que ens creuem, no? Aprenem, no? Què vas aprendre?
Sí. Jo, Polseres, va ser una cosa molt petita, que de sobte em van trucar per fer una coseta, i sí que és veritat que per mi és important, perquè jo, a part, era molt fan d'aquella sèrie, i va ser la meva primera presa de contacte amb el món del rodatge. És a dir, més enllà del que jo fes allà, que era molt, molt minso, va ser el primer cop que vaig veure gent de la meva edat, que ara són amics meus, de fet, dedicant-se a això, i vaig veure com rodava el Pau Freixa, que curiosament hem tornat a coincidir amb una sèrie que es diu Los Sin Nombre, que està a Movistar, que acaba de sortir, i hòstia, va ser un impacte i també una prova de veure si era això el que jo, on volia estar, no? En un set de rodatge. Si ets actor i vols fer pel·lis, has de saber que estaràs moltes hores allà, no? En un rodatge. I com millor per veure-ho allà mateix, no?
Clar. Va ser en Polseres Vermelles, que vas tenir clar que series actor, i va ser després a Merlí el que et va obrir més portes, no? Diries.
Correcte.
Que Merlí ha marcat un abans i un després en la teva carrera, no?
Sí, sí. Merlí va ser el primer personatge important, protagonista, en una sèrie que a sobre va tenir molt èxit a Catalunya, a Espanya i a Sud-amèrica, i amb un recorregut, no? 3 temporades, una evolució amb moltes trames, amb moltes cosetes que li passaven, i clar, allà va ser, vale, som-hi, ja hi som.
Som-hi. I allà m'han explicat, és a dir, vas fer una feina molt bona i vas viure un boom, no? Un boom que guanyaves seguidors a Instagram a les xarxes de mil en mil.
Correcte.
I no sé què et va passar, és a dir, et va agradar o no, perquè després de Merlí, dius, vaig fer un bany de realitat, passes de ser una estrella a Catalunya a descobrir que segueixes sent un munt d'indi i et vas esborrar de xarxes. Què va passar?
No, jo les xarxes me les vaig esborrar molt més tard, eh? Molt més tard. Les xarxes me les vaig treure fa un parell d'anys. Després ja, ja en parlarem. Però sí, el bany de realitat aquest és quan acabes de treballar en una sèrie que triomfa tant,
sí.
I amb 19 anys, que ets un nen petit, hòstia, et penses que la vida va d'això i no, o sigui, no va de la feina d'actor és una cosa que és una carrera de fons,
llarga,
amb alts i baixos, i clar, començar per una cosa que té tant èxit que et paren pel carrer constantment per dir-te lo bé que ho fas i lo guai que és el personatge i lo guai que és la sèrie, doncs tot això a tu et vas acostumant, no? Amb 19 anys que tens, et vas acostumant a això i de sobte un dia doncs ja no hi és. I penses, què ha passat? Què ha passat aquí? I ja està. I és una manera més d'aprendre com funciona això.
A gestionar, no?
Sí, ja està. Vull dir, tampoc és un bany de realitat en el sentit de... Noi, en aquesta vida, i si tries aquesta feina, has de saber que hi haurà moments de tot. Per tant, procura tenir altres interessos, obrir-te portes, procura, no? Estalviar també.
Clar.
I tenir un cercle molt, molt sòlid.
Clar, vas haver de gestionar aquesta realitat i llavors vas decidir un dia, ja saps que has vingut avui a un programa de tecnologia, deixar les xarxes socials i dius, què has fet bé? Perquè, dius, a vegades es sembla que alguns actors us contracten pels seguidors que teniu a les xarxes, per si sou més coneguts o no per més seguidors, i tu dius que no, que això ha canviat.
No, jo no dic que no, jo crec que hi ha productores i projectes que agafen actors pel número de seguidors que tenen i per la fama, no?, en aquesta... Però jo sempre he pensat que a mi no m'interessen aquests projectes. Per tant, si m'agafes o em deixes d'agafar pels meus seguidors, potser és que no m'interessa tant ser-hi, no? A la llarga crec que surto guanyant.
Clar.
Per tant, això ja ho tenim resolt, saps?
Val. O sigui, tu creus que els actors no cal que estigueu exposats, com fan molts, pendents,
bueno, que...
d'obsessionats, ara pengem aquestes fotografies per tenir seguidors, perquè els productors de sèries a vegades o obres de teatre sí que ho miren,
Clar, clar, ho miren i és el que et dic, si tu no m'agafes per el número de seguidors que tinc, doncs hi haurà algú que sí que ho faci, saps? I jo prefereixo estar allà, encara que no sigui una cosa tan potent a nivell d'audiència o amb tants diners. Ja et dic, jo vull estar en aquest altre projecte. I
li vas agafar mania, no sé, tinc la sensació, perquè sí, les prohibeixen ara els més joves, et sembla una bona idea?
No, jo prohibir en general no em sembla una bona idea, jo crec que s'hauria d'educar millor. És complicat, perquè clar, amb 16 anys, o que em sembla, no? Amb 16 anys les volen prohibir. Sí que és veritat que no tens, no?, com el cap ben format com per saber què és bo i què no, no? És molt complicat. Jo crec que s'hauria d'educar perquè els de 16 anys les tindran igual, se les fomuntaran. Lo prohibit ens atrau encara més, i més en aquella edat. Llavors, jo crec que s'ha de abordar per una altra banda.
Aquí parlem també molt d'intel·ligència artificial, avui amb l'Adrián, que el podeu veure al Casa Nostra 3CAT. Utilitzes ChatGPT, la IA generativa, els actors us ajuda? Sí?
Jo sí. Li he trobat una utilitat molt bona.
Com?
A mi em fa d'actor que em passa text.
Ah? Ah, sí?
És a dir, a mi la IA, a part d'organitzar-me a l'estudi, perquè els actors hem d'estudiar molt, passem moltes hores memoritzant text i intentant entendre l'escena que farem, posar-nos al cap una mica, mirar les possibilitats que tenim per treure la millor opció, la més interessant, la més atractiva. El ChatGPT, en aquest cas, que és amb el que jo treballo, doncs coneix tota la meva trajectòria, coneix les meves feines, té tots els guions, sap perfectament quin personatge, en aquest cas el de la Casa Nostra, l'Eric, que li passa, per on va, i em dona idees a nivell doncs creatiu. Que igual se m'escapen. I a més...
Et fan les veus dels altres personatges,
clar,
també?
Les veus encara no. Però sí que el text.
El text.
Diguéssim, jo li dic, vinga, doncs ja saps aquesta escena, ja saps què passa.
Amb la Casa Nostra ho has fet, eh?
Sí, sí.
Uh-huh.
I li dic, bueno, estic donant idees a els actors.
Altres actors?
Això m'ho he inventat jo.
T'ho has inventat tu i altres actors que ho fan servir?
No ho sé. No m'he parlat amb ningú.
Bé,
però és una opció. No m'ho he inventat jo, hòstia, però... No conec a ningú que ho faci. Li passes el text i li dius, escolta, fes-me de tots aquests personatges i quan toqui parlar a l'Eric, ho diré jo. I així...
I va bé, i va bé. I fins i tot et pot donar algun consell de, també de com s'ha d'interpretar una escena?
Sí, sí. O sigui, aviam, són consells una mica no més com superficials, però a vegades serveix, perquè a vegades en lo senzill i en lo essencial està on t'has d'agafar com a actor. I de sobte et diu, doncs jo què sé, aquesta part de l'escena podries mostrar més vulnerabilitat, perquè recorda que en el capítol anterior tenies no sé què i ja està. I de sobte, doncs, se t'il·lumina i dius, pues, anem a provar-ho.
Pues m'agrada molt aquesta idea, perquè és el primer actor que reconeix que també treballa amb IA generativa, amb ChatGPT, i a més, no?, l'ajuda a funcionar molt millor. Anem al test.
El test digital del Revolució.
Avui amb aquest gran actor que té una carrera segur amb molts reptes perquè és molt jove. 30 anys, no tens?
Tinc 30 anys.
30, eh? Imagina't, eh? Tot el que queda per fer.
Ai, gràcies.
A veure, ets a més de 10 grups de WhatsApp?
No.
Has conegut algú que s'hagi convertit tan important a la teva vida a través d'internet?
Sí.
Dors amb el mòbil encès a prop o l'apagues?
Modo avión i lluny.
Quan et lleves, quantes estones passes fins que mires el mòbil?
Intento fer les meves coses abans d'agafar el mòbil. Algun dia, doncs no, però no. Igual que la nit, hi arriba un moment on aparto el mòbil.
Si veus que et quedes amb el 10% de bateria, entres en pànic?
No.
Què et preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
El mòbil.
De quanta gent saps el número de mòbil de memòria?
Papa, mama i el meu.
Recordes que és la darrera cosa que has demanat a la intel·ligència artificial?
A veure,
ho pots mirar? Si és confessable, eh? Perquè, clar, la gent busca unes coses, Adrián, que mai se sap. A veure què era...
Sí, a vegades... Vale, sí, ja està.
A veure què li escolti.
Estic mirant un documental de dinosaures que està a Netflix i em va sobtar molt el tamany d'un dinosaure volador. I vaig buscar qual és el animal jamás existido jamás volador más grande.
Ah, molt bé. O sigui, tu el fas servir una mica com Google, o també prunteges, eh? També saps pruntejar, eh?
Sí, sí.
Molt bé. I, a veure, si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia en el segle XV o al segle XXV?
Segle XXV.
Segle XXV.
Sí, com a gran futur admirador de la ciència-ficció.
I amb quins directors estaria a treballar? A veure, va, digue'm, algun somni, digue'm algun. Va, que sempre és la realitat, eh?
Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar.
Sí, m'encanta, sempre m'ha encantat.
Doncs pues li has de dir?
Sí, aviam quan tinc l'ocasió. Però sí, jo espero que sí, jo espero que sí. És possible, no?
Vull clar.
De cop et dic Ridley Scott i em diràs, bueno, està molt lluny. Primer que ves fins allà, no? Però el Pedro està aquí.
Està bé, que li arribi, no?
Sí.
Escolta, moltes felicitats per tota la feina que has fet a Adrián Grosser, tant a la casa nostra, Plats Bruts... Ah, no, Plats Bruts no, perdona. Polseres vermelles, polseres vermelles. Avui hi ha una versió, eh? No se sap, eh? El Joel Joan sempre sorprenent.
Vinga.
Bé, avui has estat tot un plaer rebre aquest ja consolidat actor. Seguirem ben atentament la teva trajectòria, que segur que està plena de papers. Gràcies.
Moltes, moltes gràcies a vosaltres.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Oient, segur que l'heu reconegut, la Rosalía, eh? Fa uns dies va començar ja la seva gira Lux, que ja ha passat per diverses ciutats europees i també per Madrid, i a partir de demà actuarà a casa, al Palau Sant Jordi de Barcelona, en un concert que, segons tothom que ja l'ha vist, va molt més enllà de la música. No és només un concert, oients, és una mena de cerimònia, una barreja de pop, òpera, flamenc, art sacre i electrònica, on el públic no només canta, també mira, observa, interpreta i forma part d'alguna cosa més gran. Però de què te sirve si sempre mientes más que hablas te harán un monumento. I avui volem saber com ho fa, quina estratègia hi ha darrere també d'aquesta Rosalía. Qui sap aquesta estratègia? Doncs el senyor Jordi Urbea, CEO de Gil Vispaña. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, contenta de veure't. A veure, sí. El que està fent Rosalía és una gira o una estratègia publicitària molt ben planificada.
Aviam, anem per parts, perquè això s'ha de tallar bé. Primer de tot, a mi m'encanta aquesta noia. M'encanta, eh? Jo reconeixo que quan vaig escoltar aquest nou disc, els anteriors, no diré res, però aquest realment em va impactar, no? I m'impacta per diverses coses. La primera de tot és perquè és capaç de fer una cerca dintre dels diferents camps musicals. Uh-huh. Ella m'esbrina de forma molt curosa com tocar cadascun dels llocs de forma correcta. Sí. En segon lloc, em sorprèn utilitzant tants idiomes, perquè, escolta, s'enreda a cantar amb 13 idiomes diferents, alguns d'ells complexes de nassos, però que ella s'hi fica amb això. I a més ho fa fent un silenci quasi sepulcral durant 4 anys i de poc i poc, de cop i volta surt i fent el soroll adequat per llançar aquest producte, llançar aquest disc, i a partir d'aquí ella diu, escolta, si ara el vols gaudir i si ara vols estar gaudint al màxim de mi, tens que venir a la meva gira. I ara tens 42 oportunitats que reparteixen per tot arreu del món i la gent, com bojos, hi van córrer per anar-hi i cercar un moment d'experiència única que ella està lograt amb aquesta gira. Per poc que he pogut veure, em sembla sorprenent i màgic.
Jordi Urbea, són 42 concerts en 17 països, per tant, és moltíssima feina. I també qui hi ha, no?, darrere el seu equip, que l'ajuda, té un equip molt important, la germana, la mare, ja sabem que treballa molt amb la Rosalía, però el seu equip és molt important, i veient a Madrid, no?, i ara que veurem a Barcelona aquesta setmana, doncs aquest concert, l'espiritualitat, no?, aquesta estratègia de marca amb tot el que fa, amb cada cançó, el que hem vist no és un concert convencional, no?
Bueno, jo diria dues coses, no? Hi ha una part molt important que ella ha decidit treballar tot el tema que s'ha posat, que està en boca de tothom, que és el tema més espiritual, no? En diferents línies, no? Ella possiblement s'ha trobat amb una corrent determinada que en aquests moments tiba més fort, i ella també s'hi ha pogut pujar-hi dintre d'ella, i ella ha aprofitat aquest vent de favor i aquest vent de cua que ella li ha anat bé, no? És veritat que ella treballa tot el tema espiritual, però quan se li ha entrevistat i se li ha preguntat per això, tampoc entra en una profunditat molt gran, no? Va una mica de puntetes, manifesta com a creient, però
sí, després que diu que creu en Déu.
Creu en Déu, per tant,
i que resa.
Que està superbé i per tant és molt bo, però també és veritat que després toca diferents pals o diferents llocs, buscant no solament l'espiritualitat dintre del món, diguéssim, del cristianisme, sinó que també cerca tota aquesta espiritualitat amb altres entorns i amb altres llocs. No? Però bueno, ella el que sí sembla molt interessant és que el seu equip ho ha preparat a consciència. No sé si és la germana, la mare, o... Però crec que
sí, la germana li fa tots els vestits.
Segurament.
I la mare és la que li porta també la part econòmica.
No, està bé, que jo desconec aquests detalls tan propers, no? Però el que sí que em sembla que hi ha un equip de comunicació que és molt bèstia. Fixa't tu, un detall molt important. Ella comunica poc. No la veuràs entre la darrera vegada que va fer la seva antiga gira, Motomami, i ara no es prodiga excessivament en moltes entrevistes, sinó el que ella fa és guardar molt bé els silencis per quan toca. I quan toca parlar? Doncs toca parlar quan té una cosa que dir, que és en aquests moments el llançament del seu nou disc. I llavors es posa a promocionar-lo. I un cop ja el té engegat i la maquinària ja està engegada, torna a haver-hi un moment de silenci i deixa que sigui el producte i la màgia d'aquest producte, que és els concerts d'aquest disc, el Lux, que és el que fa que tot això tingui un environment, un ambient que faci que sigui màgic a tots aquells que hi puguin anar-hi. Jo sé que tu hi aniràs el dilluns,
sí,
i no t'hi pots resistir-hi.
I aniré.
I ha sigut
però hi vaig perquè m'agrada Rosalía i perquè després, que com a periodista, també és un fenomen que s'ha d'explicar i s'ha de veure.
No,
eh?
I a més, escolta, jo el que poc que he anat veient amb els vídeos que han sortit, a mi em sorprèn tots els detalls com els té ben tractats i ben curats, no? L'altre dia m'explicava el meu equip, doncs, això del confessionari, no?, que s'ha inventat una cosa que es diu el confessionari.
L'altre dia hi havia l'Aitana, explicant també alguns secrets de la seva vida amorosa.
Em va semblar simpàtic, però fixa't, ella ja crea tots aquests ambients, predisposa a la gent a poder passar una estona amb una experiència super diferent a la que podia ser un concert convencional. Des de tot
a veure qui serà a Barcelona, no sabem qui hi haurà.
Bueno, qui hi haurà,
saps, ja?
No tinc ni idea qui serà. El que sí pot ser molt interessant és que el que trobo que podria fer per fer-ho encara més maco és com una mica adaptar-lo a la seva ciutat, no? Si Saura fes aquí, en el concert de Barcelona, faci alguna cosa que sigui una picada d'ullet a la ciutat de Barcelona, més enllà de dir hola, bona nit, Barcelona, que ja sé que ho farà i ja ho farà en català, espero que tingui aquell detallet de fer-nos alguna cosa que ens faci viure d'una forma addicional, no?
Aquesta és la que més m'agrada a mi, Jordi.
I també m'apunto,
Aquesta és la que més m'agrada, que per ser l'altre dia a la caravana aquí a Setmana Santa la vaig escoltar diverses vegades, no? I realment és una cançó impressionant, els canvis de ritme. És realment una cançó brutal, eh?
Té una veu extraordinària, té un talent extraordinari, ha sabut cercar tota una sèrie d'elements de comunicació molt interessants i ella fa que això sigui extraordinari. Mira si és extraordinària, que a mi hi ha una cosa molt important que l'altre dia va passar en el concert de Milà, que
es va trobar malament algun, recordem,
però escolta, es troba malament, ella surt allà intentant-ho i diu, nois, no puc.
Tenia mal de panxa?
No em trobo bé, escolta, pot passar, és un ser humà i per tant va dir, escolta, no puc, però la gent jo crec que va empatitzar, en lloc d'allò cridar i empipar-se, van empatitzar amb ella i ja s'ha compromès a tornar els diners, segur que ho farà, però allò és màgic de veure com ella té aquesta capacitat de sortir de fora i enamorar i dir-los la gent i la gent que se'n vagi contenta, no? És un personatge comunicativament parlant molt, molt interessant.
I atenció, aquí compara l'estratègia de Rosalía amb la Beyoncé, una artista que fa anys que pràcticament no concedeix entrevistes i que basa tota la seva comunicació en els seus llançaments. I estàs d'acord, Urbea?
Bueno, jo crec que ella mira els bons referents. Ella és una persona que segurament haurà analitzat molt bé qui fa què i com fan les coses i ella s'ha marcat un determinat estil i el seu estil és molt senzill, és, escolta, poques vegades de comunicar, quan comunico sé el que comunico i quan el que comunico vull que construeixi alguna cosa perquè em generi un determinat tipus de benefici, amb el qual ella ho treballa d'una forma molt ordenada i molt maca.
En termes de màrqueting, com poden aprendre les marques del que ella fa? Què diries? Què recomanaries?
Jo clarament no comuniquis constantment, genera aquest misteri del que tu estàs fent sense generar cap tipus de sobreexplicació i en tercer lloc construeix un univers coherent en cada cosa que tu facis perquè et sumi a la teva marca.
Clar. Per tant, és important comunicar constantment, no cal?
No cal.
El misteri ben gestionat,
home,
Jordi?
Home, al final tots ens agrada crear aquesta... Aviam, què hi haurà allà darrere? Què passarà? Quin serà la sorpresa que té preparada? Quin serà l'artista que apareixerà al confessionari, no? Ja crea uns ambients, ella, amb interès. Mira que m'ho has preguntat fa un moment, eh? Tu com a periodista ja estaries interessant saber...
Jo ara estic pensant en una possibilitat, Joan Dausà.
Ei... Why not? No ho sé. Jo, mira que no tinc ni idea,
No tinc ni idea
què pot sortir. Ara que et sortia el Lamine Yamal, llavors tu et diràs, ostres, què ha passat avui aquí? Seria màgic, eh? Seria una cosa... No, crec que no, perquè estarà jugant algun partit. Em sembla que estarà volant cap a no sé quin país. Tocarà... Ah, no, contra l'Atleti de Madrid. Bueno, Madrid, haurà d'anar a Madrid. M'ha dit que haurà d'anar a jugar a futbol. No podrà anar al concert. Vamos, no crec que el deixin anar tan tard, eh?
A veure, jo crec que hi haurà un cantant. Un dels dies hi haurà un cantant o una dona o un home català. Bé, per anar acabant, en un món on moltes marques competeixen per dir més ràpid i més alt, Rosalía ha escollit un altre canvi. Dir menys, com diu, suggerir més i deixar que sigui el públic qui completi la història, no?
Escolta, i no m'has parlat de Nutella a l'espai.
Ah, escolta,
jo pensava que m'ho diries.
Publicitat indirecta, has vist el que ha passat amb això?
Això em sembla increïble que de cop i volta es coli una imatge d'un pot de Nutella donant voltes per una nau espacial.
Perquè la NASA no pot fer publicitat.
Bueno, vull pensar que és això el que diuen.
Se'ls ha despistat, aquest pot, eh?
Bueno, t'imagina't, o se'ls ha despistat aquest pot, que seria una cosa una mica curiosa, algú pot pensar que és un muntatge, però escolta, em sembla una cosa increïble, i això sí que sí, allò que una marca, si l'aprofita bé, li pot treure molt de suc. Aviam si ara veiem coses de Nutella fotent-li molta xocolata en el tema.
Ara el que hauríem de sumar és Rosalía a l'espai i ja seria el clímax, no?
Escolta, no li donis idees, perquè aquesta és capaç de pujar-se allà dalt, volar cap allà dalt i liar-la. Aquesta, si ha de ser algú que ho faci, et dono per bé que aquesta serà la dona que ho farà.
Gràcies.
Sens dubte.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand.
Atenció a la notícia. L'empresa Meta ha presentat les seves primeres ulleres graduades que incorporen intel·ligència artificial fetes en col·laboració amb la marca Ray-Ban. Són les primeres que permetran que la gent amb problemes a la vista i que necessita d'ulleres també pugui disposar d'allà. Fins ara, els models de Meta, que per cert tenen molt d'èxit, només eren per a ulleres no graduades. Es calcula que pel cap baix 2.500 milions de persones usen ulleres al món. Per tant, Zuckerberg deu estar content. Meta acaba d'obrir un mercat descomunal. Gil Blancafort, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt contenta de veure't. Saps quina temporada de Revolució és aquesta?
Uf, la 10 o la 11 ja, o
molt
què?
Molt bé, sí. La 10, perquè n'han passat 9 des que aquest senyor, un creatiu, un emprenedor, un professional amb una llarga trajectòria multipremiada en publicitat, en innovació, en el món de l'estratègia digital, de la consultoria i creativitat, doncs va ser col·laborador del programa, no? La primera, era la primera temporada, sí?
Primera, sí.
La primera?
2018, ojo, eh? 2018.
És prehistòria, això.
Bueno, estem molt joves encara, va, no ens queixem.
Molt bé, molt contents que tornis a ser aquí. I com que el Gino Pana, perquè és un inquiet, un emprenedor, avui ens has vingut a parlar d'una de les seves darreres aventures lligada totalment a la intel·ligència artificial, B-Proof Protocol, una proposta per ajudar a explicar amb les empreses a complir la normativa europea. Explica'ns això, perquè
correcte,
el titular és cridaner.
Bueno, doncs, mira, al final, en aquest món on tot canvia superràpid i on la IA ara sembla ser que ha d'estar implementada a totes les companyies, hem creat B-Proof Protocol, que el que redefineix és la protecció corporativa en l'era de la IA. Bàsicament el que fa és una solució que certifica tot el cicle de vida dels actius digitals generats amb la IA davant d'aquesta nova regulació que és la EU Act. Una mica en resum, perquè ho pugui entendre l'audiència, que és molt important.
Ho pugui entendre tothom, Gil, sí.
Som com la caixa negra dels avions. O sigui, som aquella caixa negra que col·loquem a dintre les grans companyies i el que fa és registrar tot el que passa a dintre la companyia quan un actiu digital té contacte amb la intel·ligència artificial. Després d'això, el que ens permet, bàsicament, és buscar respostes quan s'ha creat, quan s'ha modificat aquell arxiu i quines persones hi havia al darrere que li han donat aquelles ordres.
Val, és com una còpia de seguretat, és una seguretat, ara m'expliques, perquè tothom fa servir la IA, però dius que es genera un problema amb aquest ús massiu, no? Quin problema i què proposeu vosaltres per minimitzar-lo?
Sí, correcte. El gran problema que genera ara mateix és que aquesta adopció massiva ha creat un punt sec molt important als consells d'administració. O sigui, al final, l'incapacitat que genera poder controlar aquesta utilització de la IA dintre les companyies fa que s'escapin moltes coses en el seu dia a dia. Després, B-Proof el que fa és, bàsicament, a través de tecnologia Web3 i criptografia, que és el que el món tecnològic es coneix com a Deep Tech, el que fa és registrar un actiu matemàtic, creant una activitat immutable on cada decisió algorítmica que crea l'home, d'acord, queda tancada en una caixa perquè tu, quan la vulguis recuperar, sàpigues en quin moment hi ha hagut una modificació d'aquell actiu. O sigui, blindem cada interacció des del seu origen.
Val. Perquè m'ho expliques amb exemples concrets, Gil, perquè ho entenguem bé, això de la traçabilitat? Podem posar exemples, sí?
Sí, mira, hi ha un exemple que, a més, és el que surt una mica de la nostra creació i de la tesis de lo que és B-Proof, que és un exemple de l'abril del 2023, si no recordo malament, on els enginyers de Samsung van introduir un codi font confidencial de la seva pròpia companyia a OpenAI. Bàsicament perquè, bueno, els enginyers van agafar aquell codi, el volien optimitzar, volien que aquell codi fos millor del que havien creat els propis enginyers, i automàticament van provocar una fuita massiva dels secrets comercials cap als servidors d'OpenAI. O sigui, tu imagina't una companyia coreana que llença tot el seu actiu, el més important, a una companyia americana. Amb una infraestructura com BeProof, Samsung hauria tingut una traçabilitat exacta de quines dades es podien utilitzar i quines no, i el més important de tot, qui les havia alterat i qui les havia modificat dintre en aquell context de la IA generativa.
Val, jo crec que ara s'entén molt, Lluís. Perquè, clar, estem parlant, doncs, Gil, d'una proposta que et garanteix la seguretat jurídica, t'evita possibles problemes, no? En quina fase esteu ara vosaltres?
Exacte, és que ho has dit molt bé. O sigui, al final el que fem és marcar una fita en la seguretat jurídica europea sobre aquesta nova normativa. En la fase on estem ara, doncs ara mateix som una startup sí? catalana, Deep Tech catalana. Acabem de tancar una ronda 7. I això ens permetrà, sobretot, accelerar la infraestructura.
Quants diners és una ronda 7? Quants diners?
Bueno, estem parlant d'uns 350.000 euros i després ho apoyarem amb un fons ENISA, no dilutiu, i d'aquí ens anirem cap a una altra ronda preset, suposo, a finals d'any. No? I això el que ens permet és accelerar la infraestructura per sectors crítics com la banca o la salut i poder optimitzar molt més ràpid el posar el producte al mercat.
Molt bé.
Que a dia d'avui ja hi és.
Ja hi és, o sigui, ja esteu amb clients ara mateix,
correcte,
no? Molt bé. A veure, reconeixes aquesta música, Gil Blancafort?
Home, això és Cabo San Roque. Sí, sí.
Té a veure amb la teva primera vegada en Revolució. Saps com va ser la teva primera col·laboració al programa i de què vas parlar?
Ostres, jo, mira, em podré equivocar, però perquè m'ho heu xivat, m'equivocaria, però crec que és el 18 de març del 2018, o sigui, no ha passat temps.
I parlaves de tecnologia i música.
Correcte.
O sigui, ja estaves amb... No hi era IA música,
no,
però parlaves de grups que usaven tecnologia i 8 anys
correcte,
després.
Sí, sí, sí.
Del que parlem ara és que acabarem escoltant música feta per IA, no?
Bueno, no és que acabarem, és que estem. Ja estem escoltant música per IA. De fet, hi ha uns exemples molt, molt, molt bèsties que han passat aquests últims anys, i un d'ells és un dels més coneguts és el del clon que va fer les versions d'en Drake i d'en Weeknd, que va aconseguir més de 15 milions de visionats a TikTok. I aquesta setmana, no sé, bueno, aquesta setmana no, aquests mesos passats, no sé si coneixeu també el cas d'en Michael Smith, que s'ha acabat detenint, que és un home que va utilitzar IA per crear milers de cançons falses, pujar-les a Spotify i utilitzar bots per acumular milions també d'escoltes. O sigui, va clar, robar 10 milions de dòlars a les plataformes musicals i sobretot amb drets de royalties musicals.
Ah. Escolta, fins a quin punt diries que ha canviat el teu sector, la publicitat i el màrqueting, i tu et vas adonar també que la IA agafaria tanta volada, no, també?
Bueno, bàsicament és que hem passat de l'artesania a la hiperautomatització. O sigui, abans necessitàvem setmanes i mesos per crear una campanya i ara tenim 50 variacions en segons. O sigui, al final el valor jo crec que ja no està tant en saber fer-ho, sinó amb què li preguntem a aquesta IA perquè ens doni alternatives a poder millorar i sobretot a fallar molt ràpid. O sigui, al clar, final el que ens permet la IA és poder fallar molt ràpid per evolucionar molt més ràpid el producte.
Molt bé. Per tant, ara el Gil Blancafort ha estat molts anys a la publicitat, ara amb innovació, amb tecnologia, aquest BeProof Protocol, redefineix, podríem dir, per anar acabant, Gil, la protecció corporativa, que jo crec que és un tema de la primera solució que certifica tot el cicle de vida dels actius generats amb IA davant la nova regulació europea. És un tema, que no és fàcil d'explicar, però jo crec que s'entès, no? Ho hem explicat bé, no, Gil?
Jo crec que sí, o sigui, podríem parlar de moltes coses, però la base és quedem-nos amb aquella caixa negra que al final el que et permet és tornar a l'inici del que ha generat, perquè si en un futur et genera algun problema d'auditoria o de drets autorals, tu puguis configurar un relat per dir, ell, això és nostre i això no ho ha generat una IA.
Clar, és la protecció, per tant, per les empreses, no? En aquest cas, és una protecció corporativa, no? I una solució que certifica, no? Aquest cicle de vida dels actius que generem, i que, és que, clar, totes les empreses estan treballant amb intel·ligència artificial, per tant, són milers, no?
d'actius
que generen amb IA, i s'ha de regular, i ha d'estar també aquesta protecció, és molt important.
Correcte.
Escolta, felicitats, no?
Moltes
per aquesta
gràcies.
Idea disruptiva, no? Aquesta idea, aquesta startup Deep Tech, no? Catalana, que acaba de tancar ja aquesta ronda de 300.000, que segurament que anirà molt bé, que hi haurà molt de creixement. I el Gil Blancafort, sempre, no?
Bueno, ja us ho explicarem. Esperem sempre, que sí.
Sempre van bé. Escolta, un plaer que hagis tornat a la Revolució. Molta sort en aquesta nova aventura.
Viproof,
una eina que pot ser útil a les empreses i per implementar aquesta forta intel·ligència artificial. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ho tenim tot, ho tenim tot.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina.
L'any passat es van crear a Catalunya gairebé 25.000 empreses més. Això vol dir més del 9% més d'empreses. Bones notícies, perquè vol dir que hi ha empenta, hi ha ganes de crear indústria i ganes d'invertir temps, diners, esforç i talent. Aquesta és una de les seccions que més ens agrada, perquè ens permet conèixer gent jove amb idees disruptives, gent emprenedora, i ens les porta el Xavier Verdaguer amb una llarga i brillant trajectòria als Estats Units i aquí a Catalunya. Xavier, si et demano que em diguis 5 coses que ha de tenir un emprenedor o emprenedora per fer una bona aventura, què em diries?
5 coses. 3 estic molt clares, eh? Jo crec que ha de ser inconformista, o sigui, un punt de rebeldia. Ha de ser inquiet, no? Que sigui molt curiós. Ha de ser incansable, molta tenacitat, i per dir-te'n dues més que també comencin a mi i que tinguin molt a veure amb la convidada d'avui, et diria que s'il·lusioni, no? Molta, que li brillin els ulls quan expliqui el seu projecte, i que inspiri, que sàpiga liderar el seu equip amb inspiració, que l'equip és molt important.
Molt bé. Avui ens presentes una emprenedora que es va llançar a l'aventura. Cristina Grau, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, us vau conèixer aquí o als Estats Units?
De fet, aquí, al Mobile. Ell coneix el meu soci des de fa molts anys, però nosaltres dos fa ben poquet.
Molt bé. A veure, què és Twintual, de la qual ets cofundadora i CEO, correcte?
Sí, exacte. Doncs Twintual és una eina que aprèn del teu comportament i respon als missatges per tu a qualsevol aplicació. E-mail, WhatsApp, LinkedIn, Slack, el que sigui. I ara mateix els executius estan estalviant 2 hores cada dia per dedicar a tarees de valor per utilitzar Twintual.
Molt bé, doncs escolta, ho ha explicat molt bé, no? Ja sóc aquesta energia, no, Xavier?
Home, clar.
A veure, com funciona, quins criteris filtra els missatges, a veure, com expliquem de forma fàcil en què consisteix?
Doncs mira, ara mateix estem en un món en el que tenim molts inputs, sobrecàrrega d'informació, obesitat, que a mi m'agrada dir-li, no? I això fa que ens distraiem molt, que perdem el foco, no? I el que fa Twintual és et filtra els missatges d'spam, de màrqueting, missatges que no t'interessen. Al final, com aprèn del teu comportament, un algoritme que vam desenvolupar quan estàvem a MIT i a Harvard, el que fa és saber el que t'interessa, el que no t'interessa, i filtra, treu d'enmig del teu inbox, no?, tot allò que no et fa falta, que farà que no perdis el foco, i així et pots centrar en el que realment és important.
I com garantiu el to i l'estil dels missatges siguin fidels a la persona?
Doncs bàsicament, quan tu connectes totes les aplicacions que tens, de Gmail, Outlook, LinkedIn, Slack, WhatsApp, el que fa és aprendre com tu ja has parlat amb tots els contactes que tens, perquè no parlem igual, no?, amb un inversor, amb un client, amb un familiar, amb el teu millor amic, i a partir d'allà ja sap respondre per tu, i l'entrenament són mil·lisegons, o sigui, és molt ràpid. I després sí que és veritat que quan Twintual et proposi totes les respostes, tu podràs pues respondre, i si hi ha alguna cosa que no t'agrada, podràs modificar-ho i enviar-ho. I allà serà quan comenci a aprendre segons el feedback que tu li vas donant.
Molt bé. Xavier, la veig molt il·lusionada, no? Explicarà moltes ganes, i com la IA generativa obre portes, no?, a nous projectes, no?, també, diries?
Sí, i a més jo crec que és un exemple molt clar de com utilitzar aquesta eina tan poderosa que és la IA, perquè veiem molts projectes que a vegades van destinats a que acabem perdent un munt de temps a les xarxes socials, i en canvi Twintual precisament fa el contrari, o sigui, permet guanyar temps, no? Aquest actiu tan important que és el temps. Per tant, tant de bo sorgeixi més projectes com aquest.
Cal dir, Cristina, que va sorgir durant una estada a Harvard i al prestigiós Smith, això, sí?
Sí, bueno, jo de fet estava... Bueno, era, la meva vida era un caos. Jo sempre he dit que sí a moltes coses. Jo estava de bueno, feia recerca a MIT i a Harvard, estava treballant en una empresa que té seu a Boston, Barcelona i Corea. També dono xerrades pel món, tant a universitaris per motivar-los com a executius per explicar-los, no? Totes les coses d'ahir que estan passant cada dia. I jo va haver un moment que no podia, no donava abast, o sigui, jo no podia respondre ni un missatge de la meva mare, i quan em vaig posar a pensar-ho vaig dir, és que la meva mare, bueno, l'estimo molt, però si no la responc ho entendrà, però és que si no li responc a un client, aquí és on ve el problema. I allà bàsicament va ser quan vam dir, mira, hem de solucionar això, hem de desenvolupar una eina que pugui ser capaç de tornar-li el temps a la gent i que no es perdi cap missatge de cada dia.
A veure, Xavier, què destacaries d'aquesta idea? La tecnologia ens ha de fer la vida més fàcil. És un exemple la Cristina d'emprenedora tecnològica, dona TIC, que ens fa falta sempre referents, dones TIC, eh?
Clar, o sigui, una referent ho ha de ser per inspirar més noies i nois, que vulguin seguir els seus passos, no? D'emprendre amb propòsit, no? Al final, quin és aquest propòsit tan bo, no? Doncs millorar la vida de les persones, que tinguin més temps, però a més una proposta de valor molt clara pels usuaris, no? Que és millorar la productivitat de les seves tasques. Per tant, darrere d'això hi ha un model de negoci que suporta la idea. Per tant, un exemple paradigmàtic de com s'ha d'emprendre.
I a veure, hi ha un tema que he vist aquí delicat. Cristina, sé que al MIT i vas aprendre a parar els peus a un masclista. És cert que un inversor et va dir, tu deus ser la típica nena guapa i tonta que creu que aconseguiré diners per la seva cara.
Sí, o sigui, no, és molt fort. Ai, o sigui, sobretot als Estats Units la gent està acostumada a veure tots els fundadors amb sudaderes i samarretes, sense anar ben vestit, no? I jo, de fet, als Estats Units vaig així, o sigui, no m'arreglo per res. Però va haver un dia que tenia una conferència i després tenia un sopar amb aquest inversor i, clar, ja em vaig arreglar, em vaig maquillar, em vaig posar mona per la conferència, i quan em va veure em va dir, aviam, tu així rosseta, mona, deu ser pues, el que has dit, no? La típica tonta que vol aquí vendre amb qualsevol tonteria, no? I quan li vaig explicar tota la meva vida, que justament no ha sigut fàcil, o sigui, just, jo crec que la meva vida marca el que és la resiliència, la perseverança i estar motivat per alguna cosa i no parar fins a aconseguir-ho, quan li vaig explicar tot i se'n va adonar, va dir, mira, ho sento, m'ha encantat, mai havia trobat algú així amb la teva edat, vull invertir. I allà va ser quan li vaig dir, mira, ho sento molt, però jo també tinc poder de decisió aquí i no et vull al meu costat, vull rodejar-me de la gent que realment m'aporti, i sempre ho dic, o sigui, si tu estàs a una sala amb quatre persones que són pitjors que tu, estàs a la sala incorrecta, i si la sala que vols crear, bueno, que vols estar, no existeix, l'has de crear tu i intentar trobar aquesta gent que realment t'aportarà i et farà ser millor.
Vas fer molt bé en dir-li que no a aquest senyor, no direm el nom, no?
Millor.
Però el sostre de vida continua sent un dels grans problemes, no? Que us trobeu en el món de la tecnologia, no? I encara en el sector masculí, no? Diries?
Sí, són molt poques. Jo, de fet, a la carrera, bueno, érem dos noies, el reste nois. Des de ben petita, també el meu soci, el que vaig conèixer amb 12 anyets, estàvem a un Fab Lab i al final també són tot nois amb la tecnologia, soc l'única noia, quan dono xerrades executius també, o sigui, al final soc l'única noia i més jove, no? Però bueno, això no és una barrera per mi. Crec que si estic on estic és per algun motiu i que estic aquí per canviar les coses, per demostrar qui sóc i quin canvi ha d'haver el món per recolzar-nos i tirar endavant.
Carai, Xavier, a veure, com heu d'ajudar també els homes que feu bé les coses, no? Que em consta que sou la majoria a aconseguir, no? Que aquesta igualtat i que no passin aquestes coses, no, Xavier?
Sí, i mira, parlem sempre de Silicon Valley i d'aquests ecosistemes com el de Boston tan paradigmàtics i al final són entorns molt més masclistes inclús que el que tenim aquí, que ja ho és bastant, eh? Uh-huh. Però amb aquestes estem, no? Donant visibilitat a dones emprenedores que les tenim i que a Catalunya n'hi ha espectaculars com la Cristina, i el que hem de fer és... Bé, jo crec que els homes també hem de fer com un exercici, no? De dir... hem de lluitar per la igualtat, però no per quedar bé, sinó perquè realment som conscients de que una societat més igual doncs serà millor per tots, no? Per tant, és feina de tothom i també dels mitjans de comunicació, per això hem de celebrar que aquí estiguem donant visibilitat a dones com la Cristina.
Clar que sí. En el teu camí, per anar acabant, de creadora d'una startup tecnològica, quines diries, no?, que han estat les dificultats abans banda d'aquest senyor que et vas trobar. Que bé, que si féssim un programa també podríem explicar algunes anècdotes, eh? Un dia les explicarem, que ens han passat a totes.
Sí. No, el primer és que normalment tens més barreres d'entrada, però jo he de dir que les tres persones que mai m'han apoyat en la vida han sigut homes. O sigui, en el sector de les dones sempre diem, no, ens hem de recolzar, hem de fer que creixem i ens hem de donar visibilitat, però a mi mai m'ha passat que una dona amb uns certs poders, no, m'hagi pogut ajudar com podria, i sempre han sigut homes. I no crec que quan tu trobes un emprenedor, perquè sigui home o dona, l'has d'ajudar més o menys, jo crec que és per la qualitat que té aquella persona. O sigui, no s'hauria de mirar el gènere, s'hauria de mirar clar com som, com què aportem, on volem arribar i l'ambició que tenim. Així que...
Molt bé, Xavier Verdaguer, la darrera opinió que vols aportar en aquesta secció, què diries?
No, això, que el gènere ha de ser irrellevant, com ho ha de ser també l'edat i com ho ha de ser també la procedència. Dit això... Aquí, ara mateix, a casa nostra, és el millor lloc del món per emprendre i estem en el millor moment de la història. Per tant, ho hem d'aprofitar, tant si ets home, com d'home, com jove, com gran.
Per cert, el pròxim dia amb tu parlaré de l'espai i d'un tema. Explica'm aquesta startup relacionada amb l'espai.
Sí, bueno, clar, vols que et faci ja una mica
molt
de teaser,
ràpid,
eh?
Molt ràpid.
Parlarem d'una alternativa innovadora a morir d'una forma molt més èpica.
Vol dir les teves cendres a l'espai? Alguna
sí,
cosa així?
Clar,
les
sí,
teves
sí,
cendres
sí.
A l'espai,
sí,
eh? Déu-n'hi-do, en parlarem, eh? Digues, digues, per acabar.
No, l'últim que volia dir és que hem llançat Twintual a tot el públic, és gratuït i si ho voleu descarregar seria brutal i res, espero que us estalvi també 2 hores cada dia com m'estalvi a mi.
Molt bé, Cristina, felicitats, per molta sort, segur que et va molt bé i Xavier, gràcies per haver proposat que vingués i coneguem aquesta startup relacionada amb la tecnologia, eh? I ens veiem parlant de l'espai i de les nostres cendres o de les cendres de qui vulgui.
Ens veiem a la lluna. Ben aviat.
Fins ara.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Oients, acabem el programa avui amb una frase del gran escriptor de ciència-ficció Jules Verne, i és aquesta: la ciència està plena d'errors, però d'errors útils, perquè a poc a poc condueixen cap a la veritat.
La plaça, guardarem un bon record d'aquesta nit.
Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa. Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, abraçada.
La calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys. I pels que venen, mentre caigui el sol ens banyarem al riu. Tornarem a poc fins a la casa, vorejant els camps que ens coneixen per dins. Ens han vist somiar des de petits fins ara. Hem anat veient el pas dels anys.